L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació que en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a Mute i els seus serveis informatius us fem arribar diàriament a l'hora d'encetar aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. L'informatiu Mute que un dia més presenta i conduïx qui us parla, Domènec Ramal, que us dona la benvinguda i que sense més preàmbuls passa ja a avançar-vos algunes de les propostes informatives del dia que, com és habitual, diàriament avancem en el sumari de continguts titulars. Som a dimecres, som a 29 DGT, avui la informació l'encetarem amb el que sempre és una bona notícia, el naixement d'un nou mitjà de comunicació. Des d'aquest divendres, l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, la Cala RTV, editarà un butlletí en format paper amb les notícies destacades de la setmana. Un butlletí gratuït que es podrà aconseguir en diversos punts de distribució del nucli urbà i les urbanitzacions. La crònica informativa del dia passa avui també per Alcanar i ho fa per un doble motiu. D'una banda, coneixerem els temes a tractar en la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener que s'ha convocat a l'Ajuntament Canareu per demà dijous. D'altra banda, donarem lectura a la nota de premsa que ha fet pública la Regidoria de Turisme, una nota en què es passa balanç a la participació de turisme a Fitur 2014. Parlarem de successos. Troben dues persones mortes a l'interior d'un domicili a Amposta. Tot apunta a un nou cas de violència de gènere. En clau de successos, o més ben dit en crònica judicial, direm també que un veí de Vinaròs acusat de matar i emparedar la seva dona en una caseta de camp a Sant Jaume ha estat condemnat a 17 anys de presó. Enrique Gascón és el nou president de la penya Amics dels Cavalls a Santa Bàrbara. La manca d'incorporacions de gent jove és un dels principals problemes amb els que es troba aquesta associació. I a Deltebre, el Servei de Teràpia Ocupacional i Educació Social de Jesús és el protagonista d'un calendari. Acabarem amb un parell de propostes formatives, la primera d'elles a l'Aldea, on s'organitza un curs per a empreses que vulguin ser acreditades com a punt d'informació del Parc Natural del Delta. A Alcanar hi ha prevista també la celebració de dos cursos a partir del proper mes de febrer. Cursos formatius, un d'ells de llengua anglesa per atenció al públic, un altre per formar socorristes en espais naturals. Aquestes són algunes de les informacions més destacades de la jornada, temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars. Avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions comunicatives que afecten el territori i de la que, sens dubte, sempre és una bona notícia, el naixement d'un nou mitjà de comunicació. Des d'aquest divendres, l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, la Cala RTV, editarà un butlletí en format paper amb les notícies més destacades de la setmana. Aquest butlletí serà gratuït i es podrà adquirir en diversos punts de distribució del nucli urbà i les urbanitzacions de l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio ens ho explica en aquesta primera crònica de l'informatiu d'avui dimecres, Olga Tomàs.
I és que des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, és a dir, els mitjans locals, la Cala RTV, que engloba l'emissora municipal, la revista Des dels Quatre Cantons i també el portal multimèdia www.ametllamar.cat/lacalaRTV, ara arriba el butlletí setmanal. Així, amb la voluntat de comunicació pública i, per tant, d'informar el màxim de gent possible del municipi, naix aquest butlletí setmanal gratuït, en format paper, que comprendrà les notícies destacades de la setmana. El número 0 surt aquest mateix divendres i es podrà trobar a diversos punts de distribució del municipi. En concret, al camp de futbol, al complex esportiu municipal, al CEM, al Mercat Municipal, a Correus, a l'Ajuntament, a la Biblioteca, al CAP, a la Cofreria de Pescadors, també al Casal d'Avis, al Telecentre, al Centre d'Interpretació de la Pesca i a les oficines de turisme. Pel que fa a les urbanitzacions, a Tres Cales es podrà trobar a la fleca del Centre Comercial i al Centre Social, i a Calafat, al supermercat, a la fleca i al bar restaurant de Calafat. Escoltem Francesc Callau, director de la Cala RTV.
El butlletí setmanal és una evolució dels mitjans locals que, recordem, disposen de la bimensualitat de la revista des dels quatre cantons i de la generació diària de continguts que ofereix la Cala RTV. En tot cas, recordar que en el seu moment ja vam traure el butlletí digital, que a hores d'ara estan rebent 1.200 persones en els seus correus electrònics i que poden obrir a través del seu ordinador, tablet o mòbil, però entenem que al poble hi ha molta gent que no té facilitat per a accedir a les noves tecnologies i també té dret a rebre aquesta informació. D'aquí que haguem decidit traure aquests 1.500 exemplars d'aquest butlletí setmanal que es podran recollir en dispensaris repartits en llocs públics de la població.
Actualment, tothom que està subscrit al butlletí digital ja rep, doncs, cada divendres les notícies destacades de la setmana en format online als seus correus electrònics. Aquest servei també és totalment gratuït i per subscriure's només cal enviar un correu a la cala rtv@ametllamar.cat i posar l'assumpte subscripció butlletí.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem amb altres propostes informatives que marquen l'actualitat de la jornada. Per fer-ho, anem ara cap a Alcanar, perquè demà dijous, dia 30 de gener, i com és habitual, últim dijous de cada mes, l'Ajuntament d'Alcanar acollirà la sessió ordinària de ple, que regularment tenen periodicitat mensual i se celebren l'últim dijous de mes. Una sessió en la que hi ha contemplats 10 punts a l'ordre del dia, 10 punts entre els quals destaquen qüestions importants com la proposta d'aprovació del pressupost municipal, bases d'execució i plantilla de personal per a l'exercici del 2014. Altres punts que també es tractaran en aquesta mateixa sessió plenària són la proposta de la Regidoria de Turisme d'aprovació del conveni per a la participació conjunta i coordinada de Fires 2014, nacionals, estatals i internacionals de l'Agència Catalana de Turisme, la proposta de la Regidoria de Governació d'aprovació del Pla de Protecció Civil d'Emergències Sísmiques o una proposta d'alcaldia d'aprovació de les tarifes de serveis urbans del taxi per a l'exercici del 2014. El ple contempla també el tractament d'un parell de mocions presentades per Esquerra Republicana, una per ampliar l'objecte de la Comissió Informativa Especial d'Investigació, una altra de suport a l'acord sobre la data i la pregunta de la consulta per decidir el futur polític de Catalunya. El ple s'acabarà, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes i, com sempre, podrà ser seguit a través de la retransmissió que en directe, com cada mes, fa l'emissora municipal. I, d'altra banda, i destacant també qüestions provinents de l'actualitat que genera a l'Ajuntament d'Alcanar, hem de fer esment a la publicació d'una nota de premsa per part de la Regidoria de Turisme valorant i passant balanç a la participació del municipi a la passada edició de Fitur. Una nota que diu lo següent: la Diputació de Tarragona, que promou els principals atractius turístics de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, va ser present a la 34a edició de la Fira Internacional del Turisme, Fitur 2014, un dels aparadors mundials més importants del sector, fira que del 22 al 26 de gener se celebrava a Madrid. Els espais dedicats a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, com sempre, estaven integrats dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme i aixoplugats pel Patronat de Turisme de la Diputació a través del conveni Corner, al qual, entre d'altres, també s'hi acull anualment el municipi d'Alcanar. En total, 20 organismes locals vinculats al turisme de les comarques de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre que van participar al certamen d'enguany, concretament representant les Terres de l'Ebre, hi havia municipis com l'Ampolla, Ascó, la Ràpita, Tortosa o el Consell Comarcal de la Terra Alta, junt amb Alcanar, que formaven l'oferta turística territorial al mostrador compartit de Terres de l'Ebre. A destacar la presència de la regidora de Turisme, Mercè Fischer, que en representació de l'Ajuntament Canareu i junt també amb les autoritats d'altres tres municipis ebrencs, com l'Ampolla, l'Ametlla i la Ràpita, així com el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i el gerent del patronat, Octavi Bono, van aprofitar per presentar les jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre 2014, el dia que s'inaugurava Fitur, el dimarts 22 de gener. En aquesta edició de Fitur, cal dir també que la novetat en material gràfic ha estat la presentació dels targetons promocionals de les festes quinquenals d'Alcanar 2014, que incorporen al DORS el calendari festiu i gastronòmic del municipi per a l'any i la reedició del plànol turístic d'Alcanar amb la contraportada, dedicada exclusivament a la promoció que aquestes festes tradicionals d'interès nacional es mereixen, unes festes que, per cert, a Alcanar se celebraran enguany de l'1 al 13 d'octubre. I per últim, i per tancar este bloc informatiu dedicat a l'actualitat que genera l'Ajuntament d'Alcanar, hem d'avançar també el que serà notícia demà, ja que l'equip de govern ha convocat una roda de premsa a partir de les 11 del matí a la sala de premsa de l'Ajuntament, una roda en la que l'equip de govern, encapçalat pel seu alcalde Alfons Montserrat, explicarà que l'Ajuntament d'Alcanar ha perdut o ha deixat d'ingressar 490.000 euros per un error de forma de governs anteriors. Serà, com hem dit, demà dijous a les 11 del matí, en este mateix temps d'actualitat, demà al migdia. Esperem també de poder donar més detalls sobre aquesta informació que avui, a manera de convocatòria, avancem.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu emute.
La crònica informativa del dia, malauradament, avui ens porta a parlar de successos a la capital del Montsià, Amposta. Van ser trobats ahir a la tarda nit dues persones mortes a l'interior d'un domicili de la capital del Montsià. Els fets, sembla ser, es van produir ahir al vespre i podrien tractar-se d'un cas de violència de gènere, de violència domèstica. Les dues persones mortes eren de nacionalitat polonesa i veïnes d'Amposta des de feia temps. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, dues persones van morir ahir dimarts en un domicili d'Amposta per causes que encara s'investiguen. Els Mossos d'Esquadra van rebre, serien aproximadament 6:45 de la tarda, que hi havien dos cossos de dues persones a dins d'un immoble situat al número 92 del carrer Barcelona, a la capital del Montsià, cantonada Sebastià Juan Arbó. Els difunts eren un home i una dona que rondarien aproximadament els 40 anys. En un primer moment no va transcendir més que això respecte a aquest cas. De fet, els Mossos d'Esquadra, un cop va arribar a la comitiva judicial, van emetre un comunicat en què pels indicis tot apuntava que es tractava d'un cas de violència de gènere. L'home hauria mort la dona i posteriorment s'havia suïcidat. Sembla ser que va matar presumptament a la seva dona amb una arma blanca i després va trucar a uns amics per dir que es trauria la vida. Els amics van avisar ràpidament a la policia local, però no va poder arribar a temps, l'home s'havia penjat. Cal destacar que molts veïns de la capital del Montsià es van apropar fins al lloc dels fets. El regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga, va condemnar els fets i va dir que es trobava consternat per aquesta situació.
Passen coses així i tots estem molt trasbalsats. La veritat és que una desgràcia molt important i nosaltres pensem que no s'hauria de repetir mai, no només l'Amposta, sinó a cap lloc del món, una desgràcia de magnituds, una parella d'aquí Amposta molt integrada, una gent que no eren d'aquí, que eren de fora, però que treballaven, feia molts anys que vivien aquí i que no sé què ha hagut de passar perquè aquesta desgràcia que ha pogut arribar en aquests temps de violència i tan grans. Lamento moltíssim la situació i, de veritat, molt revolsats tots.
Les dues persones mortes eren de procedència polaca, tot i que, com deia el regidor, fa temps que vivien a Amposta. De fet, també s'apunta a que el presumpte assassí havia estat en tractament psiquiàtric al centre Pere Mata de la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. Al fil d'aquesta qüestió hem de dir també que el govern de la Generalitat, a través de Montse Gatell, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, ha condemnat enèrgicament l'homicidi d'aquesta dona a Amposta, presumptament a mans de la seva parella, i ha expressat el seu sentit condol a la família de la víctima. La presidenta de l'Institut Català de la Dona ha reiterat el ple suport del govern català a les dones que travessen situacions de violència masclista i al seu entorn, així com el compromís d'avançar en la seva protecció, la coordinació i els mecanismes de prevenció i detecció precoç. Montse Gatell subratllava que la lluita contra la violència masclista i la seva erradicació és una prioritat per al govern català i recordava que els assassinats masclistes són la mostra més extrema d'una violència molt més extensa, silenciosa i tolerada que la nostra societat encara no ha acaba d'identificar totalment, donat el seu caràcter estructural. La presidenta de l'Institut Català de la Dona explicava també que si no s'avança en la identificació d'aquest tipus de violència, no es podrà prevenir, ja que no estarem educant en els valors que la contrarresten. I aquesta, puntualitza, és una feina de tota la societat. Tots i totes hem d'actuar i transmetre al nostre entorn, sobretot als infants i joves, el reconeixement de les diferències, el respecte mutu i la resolució pacífica dels conflictes. La nota feta pública pel govern català recorda també que les dones que es troben en aquesta situació o les persones del seu entorn poden trucar al telèfon 900 900 120, que és un servei de 24 hores confidencial i gratuït, o adreçar-se a algun dels serveis municipals o comarcals d'informació i atenció a les dones, que ofereixen atenció de proximitat en tot el territori català. I d'altra banda, i encara completant la informació sobre la crònica de successos de la jornada, avui hem de parlar també de qüestions judicials, perquè l'home que va ser jutjat per matar la seva dona al setembre del 2011 a Vinaròs, escanyant-la i posteriorment ocultant el cadàver en un doble envà d'una caseta de camp a Sant Jaume d'Enveja, finalment ha estat condemnat a 17 anys de presó. El passat dia 23, el jurat popular el va declarar culpable i ara el magistrat president li ha imposat una pena de 17 anys de presó, així com 10 anys d'allunyament dels germans de la morta, que es computaran després de complir pena de privació de llibertat. La sentència fixa a més indemnitzacions d'entre 26.000 i 60.000 euros. En el judici, l'home va declarar haver matat la seva dona després d'una discussió en què ella estava molt alterada i va negar que hagués planificat la seva acció i que hagués buscat un sicari amb anterioritat. Davant d'un jurat popular, l'acusat va assenyalar que va citar la seva dona en un magatzem de la seva propietat de Vinaròs per dir-li que tenia una altra relació sentimental i que anava a deixar-la. La dona llavors li va dir de tot, va començar a discutir i la conseqüència va ser el que finalment va acabar passant. El fiscal demana 20 anys de presó per a l'acusat, a qui atribuïa assassinat amb l'agreujant de parentiu, així com una indemnització de 90.000 euros per a cadascuna de les dues germanes de la víctima. Segons el Ministeri Públic, l'acusat va proposar a terceres persones la mort de la seva dona, però al no trobar sicaris va decidir matar-la ell mateix i va elaborar un pla. Els fets van succeir després que la seva amant s'assabentés que estava casat i li demanés explicacions. D'acord amb aquesta versió, va construir un doble envà en una caseta de camp a la seva propietat, a Sant Jaume, on va ocultar el cos de la seva dona, la qual l'havia escanyat amb un cable en un magatzem de Vinaròs. L'acusació particular també havia sol·licitat 20 anys de presó per a l'home. Sento repicar les campanes
al compàs del so dels coets que van petar. Festa Major de la Candelera del 31 de gener al 4 de febrer a l'Ametlla de Mar. L'aire que es respira és no d'una festa gran. Tradició i gresca. A la Cala estem de festes. Del 31 de gener al 4 de febrer, a l'Ametlla de Mar som Candelera.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El recorregut informatiu de la jornada fa aturada avui també a Santa Bàrbara. Enrique Gascón és el nou president de la penya Amics dels Cavalls d'aquesta població. La manca d'incorporacions de gent jove és un dels principals problemes que haurà d'afrontar el nou president d'aquesta entitat. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Coincidint amb la celebració de la festa de Sant Antoni, el passat cap de setmana vam tenir l'oportunitat d'entrevistar a Enrique Gascón, que és el nou president de la penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i que fa poques setmanes ha agafat el relleu en el càrrec. El nou president deia que un dels principals problemes que s'alvira a l'entitat és la manca d'incorporacions de gent jove. El problema, segons que explicava, no és el manteniment que pugui representar un cavall. És més barat que comprar un paquet de tabac diari, però els joves es decanten més per la hípica que no pas per conservar la tradició amb els animals feiners i els carruatges, lamentava.
Pues ara està una mica baixa, perquè la gent que hi ha és bastant gran la que, i no es renova, o sigui, hauria d'entrar gent més jove o que sigui, o per lo menos si hi ha algú que es compri algun cavall i es vol fer-se soci o que sigui, mos ajudaria bastant, perquè la gent que hi ha és gran i pot arribar a partir d'això ja. L'economia de mantenir el cavall, no. El problema està en que, com ara en el punt d'Amposta, hi ha escoles d'hípica, i clar, com que van jovens, entre pues, va un amic d'un, pues, va l'amic de l'altre, o sigui, entre ells se fan molta festa o que sigui, i clar, se segueixen trobant allí, és un punt que es troben, i xalen, se ho passen bé, en diumenges i dissabtes, oi, fan sortides, i això és el que passa. I aquí no està, perquè de jovens n'hi són pocs, i els pocs que som una mica més jovens, per dir-ho d'una manera, doncs tenim feina. I de costos, que em preguntava de lo que sigui, jo crec que si ho comptes en global tot el gasto que ell pugui tindre, o sigui, en vacunació, ferratges, trastes, el que pugues fer, també surti més car, comparte un paquet de tabaco que mantingui el cavall al dia.
En quant a la seva gestió com a nou president, Gascón deia que seguirà la mateixa línia que els seus antecessors, col·laborant, com sempre, en els 7 o 8 actes oficials que s'organitzen al decurs de l'any al nostre municipi i que requereixen els cavalls i carruatges, i també aquells als que són invitats des d'altres pobles del territori, o fins i tot en altres actes privats, si se'ls hi ho demana.
No, seguirà tot el mateix, tal com està, i nosaltres intentem col·laborar tot el que poguéssim en l'Ajuntament, i bueno, ells ho porten bé, nosaltres ens portem bé ells, vull dir. I si a algú li interessa fer algun acte, o com alguna vegada s'ha fet de que algun casament ha volgut la calessa o que sigui, bueno, pues que parlen nosaltres i s'arriba sempre en un acord.
L'entitat té actualment una vintena de socis i enguany ha complit el seu 21è aniversari.
Gràcies, Josep. De Santa Bàrbara viatgem cap a Deltebre. El Servei de Teràpia Ocupacional i Educació Social de Jesús és el protagonista d'un calendari, tal com en la crònica d'avui ens explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Passa el temps, temps d'aprendre. Aquest és el títol del calendari que el Servei de Teràpia Ocupacional i Educació Social del Complex Assistencial de la Santa Creu de Jesús va proposar a Impremta Querol per tal de donar a conèixer la seva tasca professional. Emprant les noves tecnologies, el resultat ha estat un calendari que, distribuït per mesos, està il·lustrat per fotografies en les que es visualitzen usuaris del centre acompanyats d'una personalitat de l'àmbit social, cultural o esportiu de les nostres comarques, tal com explica des del Servei de Teràpia Ocupacional Carme Franc.
Pues enguany, Impremta Querol, vaig la proposta nostra del projecte que han fet a l'Hospital de la Santa Creu, pues, li van plantejar l'oportunitat de publicar unes fotos que havíem anat treballant des de l'àrea d'Educació Social juntament amb Jordi Canalda. I li van proposar si podíem ser o si volien que fóssim nosaltres la imatge del seu calendari, que de fet el calendari de l'Empremta Querol és un calendari que està molt buscat a totes les Terres de l'Ebre per les fotografies precisament. I ells ens van dir pues, que sí. Que podíem ser la seva imatge, i a partir d'allà van començar a treballar més directament en Jordi, i bé, som la imatge de l'Empremta Querol.
Així, al llarg d'aquest calendari podrem veure les fotografies fetes als usuaris del centre i acompanyats de personalitats com Federico Mayor Zaragoza, Quico Vallespí, Belén Fabra, Joan Panisello, Los Quicos, totes elles il·lustrades amb un petit text de l'escriptor tortosí Gerard Vergés.
Gràcies, Lluïsa. I a la recta final del nostre temps, abans d'arribar a la meteorologia, destaquem també un apunt que ens arriba des de l'Aldea. La regidoria de Turisme de l'Ajuntament Aldea informa de la realització d'un nou curs destinat a totes aquelles empreses turístiques del Delta que desitgen ser acreditades com a punt d'informació del parc. El curs s'enmarca en el Pla d'Accions de la Carta Europea del Turisme Sostenible al Delta de l'Ebre per al període 2012-2016. El curs, no obstant, és obert a tothom i s'impartirà del 6 de febrer al 13 de març. Les classes seran els dimarts i dijous de 4:45 a 8:15 de la tarda al casal de joves de l'Aldea. El preu del curs complet són 47 euros, 35 euros per al personal d'empreses que facin el curs per segona o més vegades i 35 euros si es desitja d'assistir únicament a les sessions 8 i 9, que són les dedicades a la comunicació en el servei al client i estratègies de màrqueting i comunicació 360 graus. Per a matriculacions o més informació, us podeu adreçar al telèfon 977 48 21 81 demanant per Xavier Abril o Gina Fornós. D'altra banda, dir també, encara en clau formativa, que a Alcanar concretament s'oferiran un parell de cursos de formació ocupacional a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. D'una banda, un curs de socorrisme en espais aquàtics naturals, un curs de 440 hores de durada que atorga certificat de professionalitat, per altra banda, un curs d'anglès per atenció al públic de 200 hores de durada. Els requisits per a les inscripcions en el cas del curs de socorrisme són estar graduat en secundària o superar una prova d'accés, saber nedar i superar una prova d'actitud física a l'aigua i estar inscrit com a demandant al Servei d'Ocupació de Catalunya. El curs començarà el 10 de febrer, acabarà el 28 de maig i les classes es faran a l'aula de formació del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada a Alcanar de dilluns a divendres de 9 del matí a 3 de la tarda. Pel que fa al curs d'anglès, com a requisit d'inscripció també es demana tindre el graduat escolar o superar una prova d'accés i està inscrit com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya. Les classes, en este cas, començaran el 14 de febrer i acabaran el 9 de maig, l'horari de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda, i el lloc on s'impartiran aquestes classes seran també l'aula de formació del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada. Allà, al carrer Alcalde Sant Martí, sense número d'Alcanar, us donaran tota la informació i aprofitaran també, si ho voleu, per formalitzar les inscripcions per participar en qualsevol d'aquests dos cursos. Per a consultes, el telèfon és el 977 73 25 28.
Tornarem a cantar victòria.
No et perdis el concert de la Candelera amb els Txec.
La partida.
Dissabte 1 de febrer per la nit al Poliesportiu Municipal de l'Ametlla de Mar.
Torna.
El grup Escada Rasquera desgranarà les novetats del seu últim disc
Valent.
I els èxits més destacats de la seva carrera musical.
Llengua en combat.
Txec en concert a l'Ametlla de Mar. Dissabte, dia 1 de febrer.
Quasi oblidat.
Entrades al preu de 15 euros. Completaran la nit el grup de versions Pachuco.
Vendràs.
I la disco mòbil amb els DJs Mireia de Gràcia i Ferran La Puerta.
Seguits.
Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Les Andres del que va ser un gran país.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al matí força estable, tranquil, assolellat en molts sectors, però amb l'augment de la nuvolositat a partir del migdia tarda. Núvols i també algunes precipitacions que aniran arribant per les comarques de Tarragona i Lleida, pendents també d'aquesta cota de neu que es manté força baixa, situada entorn a aquests 600 metres. Per tant, situació complicada altre cop de cara a la tarda, però les precipitacions, creiem, seran molt febles i disperses en conjunt. També alguna gota es pot deixar escapar cap a les comarques al nord-est. Unes temperatures que al migdia altre cop quedaran fred. Anades, fred, tindrem temperatures doncs, típiques de l'època de l'any a la que ens trobem, amb uns valors que els més alts se situaran a la façana litoral pròximes a aquests 14 a 15 graus i cap a l'interior li costarà de pujar el termòmetre per sobre d'aquests 10, 11, 12 graus. De cara als propers dies, continuarem amb aquest temps, estones una mica més insegur, però amb força estones de sol i a l'espera d'un nou canvi que arribaria dissabte amb un nou sistema frontal.
Un dia més arriba l'hora del comiat i ho fem mirant al cel. Escoltant en els últims instants aquesta previsió meteorològica, ens hem plantat a l'hora dels adeus, hora de tancar aquesta repassada a l'actualitat que en clau local i comarcal és l'informatiu EMUTE. Dimecres 29 de gener, el control i edició dels continguts han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Com cada dia, a l'hora d'acabar, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per rebre la dosi diària informativa. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.